perdó, d'altres òrgans de govern. Si no hi ha res, doncs passem ja al darrer, als pregs i preguntes. Bé, tenim una mitja hora llarga. Comencem la roda. Abans de començar la roda de pregs i preguntes, dues coses. El senyor Soler respondrà una darrera que es va fer en el ple de juliol i explicarà, que ara no recordo exactament a qui ens vam comprometre. I la segona observació, recordin, sembla que faci molt perquè ha passat l'estiu pel mig, que jo el juliol els vaig enviar a totes i a tots vostès un recordatori del ROM, dels articles, de l'article que parla com és el desenvolupament d'aquest punt. Em va semblar necessari perquè generava confusió i al final malestar, per tant crec que tothom li va quedar clar. I per tal d'evitar comparacions i coses d'aquest estil, tenint en compte que durant el ple no he cronometrat a ningú, perquè a més tothom ha actuat d'una forma, vull dir, molt racional i no hi havia raons, però en tot cas he deixat que tothom parlés el que calgués, però que sí que amb aquest apartat seré estricta amb el temps. Per tant, el recordo, dues preguntes, pregs o interpel·lacions per regidor o regidora, dos minuts per fer-ho, dos minuts com a molt per fer-ho, farem la ronda, respondrem i tindran un minut per interpel·lar la resposta que el govern els hagi donat. Val? Per tant, aquí sí que seré molt estricta, ho dic perquè així també ja tothom s'organitzi i així no fem, no, greuges comparatius, que si algú li ha donat més temps o algú que no, que a vegades passa quan no fas el càlcul exacte del temps. Dos minuts i un minut, molt bé. I ara, senyor Soler, si respon no sé qui la pregunta que va fer el ple anterior, si m'ho recorda, sisplau.
Sí, la senyora Paraire ens va fer una interpel·lació respecte a la demanda del cos directiu públic de l'Ajuntament. Anàvem a contestar la comissió informativa, però com que ella no hi era, crec que era més adient contestar-ho també en la zona plenària que ella va contestar. De totes maneres, tot està publicat a la web i al taulell d'anuncis, tot el que fa referència a les retribucions, a les competències, a la dependència política i també a l'organigrama corresponent, per tant és una qüestió pública, i fer-li un repàs molt directe, molt ràpidament, de les diferents direccions, la Direcció de Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa. Hi ha una incorporació immediata d'una persona que s'ha fet a través d'una comissió de servei que s'incorpora la setmana que ve. Ja els hi donaran compte la responsable, la tinenta d'alcaldia, la senyora Vila. La Direcció d'Assessoria Jurídica és un procés que es va fer de serveis de comissió que està cobert des del mes de març de l'any 21. La Direcció de Contractació de Compres és un procés de comissió de serveis des del 1 de setembre del 21, que li vull recordar que era una assumpció de responsabilitats que hi havia anteriorment i per tant s'ha canviat aquesta responsabilitat. La Direcció de Cultura, Educació i Esports és un contracte d'alta direcció després d'un procés de provisió i que, com saben vostès, està cobert. La Direcció de Qualitat Urbana i Mobilitat a la Comissió de Serveis és una comissió de serveis que va entrar el 6 de setembre i que es va presentar a la comissió informativa també i que es va fer i que està cobert, per tant, en aquest sentit. A més, em sembla, ens acompanya a la sala, si algú vol després conèixer-lo li presentarem. La sotsdirecció de participació és un contracte d'alta direcció que fa temps que està cobert. Com saben, va haver-hi un canvi també a la coordinació general i que es va publicar un procés i després de tot un provisionament reglamentari i que està cobert en aquests moments. I en aquest cas hi ha dos provisions pendents, que són la Direcció d'Àmbit d'Urbanisme i Projectes, per una banda, que està publicat tot el procés de provisió reglamentari, no sé en quina situació està, però està vigent en tot el procés, i la Direcció Jurídica d'Urbanisme, que està, diguéssim, tot l'expedient obert, que està pendent de publicar-se. Em sembla que amb això, si després té alguna qüestió, ens ho pregunta. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Soler, sí, si vol dir alguna cosa ara i després ja fa la pregunta normal, digui, senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies, li agraeixo la resposta, no és exactament el que vaig preguntar, però crec que ha anat bé, perquè jo el que, és que com ara ja farà un parell de mesos, crec que amb les actes ho trobarem, però jo el que vaig preguntar és que hi havia en aquelles primeres places que ha dit de contractació i una direcció, i que volíem saber quanta gent s'havia presentat i quins havien sigut els criteris per decantar-se per un currículum o un altre, atès que en la convocatòria no s'especifica què és el que es valora en cada una d'aquestes places. Gràcies.
bé, les bases generals de convocatòria, si és per un concurs, doncs té uns criteris de valoració, evidentment, a través d'un tribunal, en el qual es fa un seguit de qüestions, un cop es presenten, i per tant després hi ha tot el procediment d'entrevista, s'obre, s'incoa un expedient en aquest sentit, es fa una valoració, i en aquest sentit doncs, es tira endavant. Com saben vostès, la comissió de servei és una qüestió més ràpida en aquest moment, i que ja ho saben vostès que és l'interès tant de la persona com de l'administració sortint i l'administració en tant que es posen d'acord en aquest sentit, i es cobreix el més aviat possible amb els tempos que determina la llei, és a dir, tot això s'està fet a nivell de llei. Ara, si em demana quantes persones en cada una d'aquestes qüestions, m'haurà de permetre que agafi la documentació, perquè havia mal entès la seva pregunta, i li pugui dir: en aquest procés hi ha hagut 3 persones i els criteris han estat aquests. És això el que vol?
Sí, però ens estem carregant tot el procés. Sí. Digui, senyora Paraire.
Sí, sí, és que aquesta era la pregunta original, perquè precisament ja sé com funciona tot això, vull dir que li agraeixo, perquè mira, tots ho aprenem, no? Però el procediment ja el sé, però com que en segons quina plaça sí que està publicat quins són els criteris de valoració i en les d'alta direcció no, volíem saber si és quanta gent s'havia presentat i quins eren, amb tota la legalitat i tot el dret, no estic posant res en entredit jo aquí, però sí que volia saber quins havien estat els seus criteris. Si de cas li envio un correu i ho acabem de parlar.
Envia el correu, senyora Paraire, amb tots els detalls, que no ens tornem a confondre, d'acord? I li responem. La idea era intentar respondre, però si no, ho ajustem més. D'acord. Vinga, doncs som-hi. Senyor Ciprián.
Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc 2 preguntes. La primera, no sé ben bé a qui toca, però bueno, jo la llenço. És un tema de manteniment de les pistes esportives de Sant Francesc, del carrer Abat Escarrer. Els veïns es queixen de la falta de manteniment de les xarxes de protecció, l'accés a les pistes i sobretot del soroll que provoca les contínues pilotades contra els murs de limitacions de la pista. A més, a falta de papereres a la zona de grades provoca que s'ompli de brutícia i al terra. Demanem una solució tècnica per disminuir el soroll principalment. Com he vist que la setmana passada el regidor Gallardo amb els seus companys van solucionar problemes semblants a la pista esportiva de Matjaner, després de visitar-la convido el regidor i els seus companys també que aquesta setmana doncs, visitin les instal·lacions i parlin amb els veïns de les pistes esportives de Sant Francesc. Aquesta és la primera, i la segona és sobre el Correcant de Mirasol. La setmana passada es van destrossar les xarxes de delimitació del Correcant de Mirasol inutilitzant les instal·lacions. Ens agradaria saber quina és la situació actual d'aquesta instal·lació municipal i si es prevé el seu desplaçament com han demanat els veïns. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Ciprián. Senyora Fernández Jordán.
Muchas gracias, señora alcaldesa. De manera telegráfica, un ruego que nos informen sobre cómo va el tema de los 2 boquetes que se habían abierto en la zona de Camburrull en Las Planas a raíz de una cata sobre el agua. Y segundo, hemos tenido noticias al menos de un caso de una niña que participó en el cribaje masivo del 12 y 13 de julio y su familia nunca ha tenido el resultado. Han intentado tener el resultado de aquella prueba y no, nunca lo han tenido, y queremos saber si hay más casos o llegó a todo el mundo. No ha habido manera de conseguirlo. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies, senyora Fernández Jordán. Senyor Blázquez. No hi ha preguntes, senyor Blázquez. Seguim, senyor Puigdomènec.
Des del juny de l'any 2019 tenim anul·lada per sentència la modificació del Pla General Metropolità que es referia a les zones verdes de Vall d'Oreig i Can Cabassa. Voldríem saber, després de més de 2 anys, en quin estat està la necessària modificació que l'havia de substituir, i també el fet de que a dia d'avui estem sense director d'àmbit, com pot influir en la solució d'aquest tema i d'altres que també són urgents en aquest camp. Gràcies.
Molt bé, senyor Puigdomènec, gràcies a vostè. Senyor Rovira.
Sí, la meva pregunta fa referència al camí de Sant Cugat a Sabadell. Doncs que per aquell temporal del 2020 a principis d'anys va haver aquell desllavissament i el camí va quedar malmès. S'han fet unes obres d'intervenció per reconstruir tot el mur i tot el camí, però ara ja fa diverses setmanes que no es veuen operaris treballant allà i el camí segueix trencat i actualment és el camí de connexió entre el barri de Collfabà i Can Sant Joan, que era de sentit únic i actualment doncs, des de fa mesos està tancat i tothom fa aquesta volta per, Can Ro... bueno, per Roquetes, la llengua de Roquetes i bueno, col·lapsa el trànsit per un cantó, estem donant més voltes del que toca i entenc que com que fa setmanes que no hi ha operaris allà, estaria la intervenció feta i per tant doncs, quin és el problema que no es pot obrir actualment i treure aquells New Jerseys per permetre pas dels cotxes. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè, senyor Rovira. Senyora Casat.
Hola, bona tarda a tothom. La meva pregunta fa referència a l'inici del curs escolar. La primera és per la senyora Gorina. Aquest estiu s'han fet adequacions a diferents centres escolars, però encara en queden força dependents, no? Perquè les escoles sempre necessiten adequacions i reformes i no totes estan en perfecte estat perquè es van fent servir. I voldríem saber si ens podria fer arribar algun tipus de calendari de quina previsió hi ha d'actuacions a partir d'ara en els centres, de les que queden pendents. Aquesta és una de les preguntes. I l'altra fa referència al tema de la presència policial a les escoles, és a dir, quan a l'inici de les classes i el tancament a la tarda, quin criteri segueix per assignar o no un policia a la porta de l'escola o perquè no sempre hi ha policia a totes les escoles, saber com s'organitza perquè hi ha escoles que sí que noten que no tenen presència policial i si podíem explicar una mica això als centres. Gràcies.
Gràcies, senyora Casat. Senyora Paraire.
Sí, voldria, en nom del grup de Junts per Sant Cugat, deixar constància en el ple del nostre reconeixement i agraïment al Jordi Torrijos, treballador de la casa en tot el tema de parcs i jardins. Després de quasi 40 anys a la casa, doncs sí que des del nostre grup volem fer-li arribar doncs, tot aquest reconeixement i escalf per la feina feta, per la seva dedicació, per fer de Sant Cugat aquesta ciutat verda amb un paisatge i uns parcs envejables i per tant volíem que quedés en acte. També doncs, un altre tema és el tema que hem vist que aquest cap de setmana, si no m'equivoco, s'ha doncs, donat el guardó de Viles Florides una altra vegada a la ciutat de Sant Cugat i dir doncs que enhorabona, que estem contents, a més amb una menció especial en aquest cas a la innovació i per tant doncs manifestar i que quedi constància en el ple de la nostra satisfacció i també doncs encoratjar a l'equip de Parcs i Jardins que ha treballat colze a colze amb el Jordi Torrijos i que segur que podran, com són tan grans professionals, doncs encoratjar-los també a seguir endavant. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyora Paraire. Senyora Fortuny.
Gràcies. En primer lloc, un prec al fil del que comentava la meva companya, la Cristina Paraire. El prec és que aquest equip de govern doncs, no només mantingui, sinó que impulsi, no, donats els bons resultats, el projecte de Viles Florides, en aquest cas a Sant Cugat. I la pregunta va en relació al tema de les llicències. Ja fa mesos que el govern doncs, va presentar una actuació de millora d'aquesta situació i volíem saber en quina situació es trobava, quantes persones s'havien contractat, quin és el termini de resolució dels expedients, dels que quedaven pendents i dels que doncs, van arribant i també doncs, quin és el resultat de l'aplicació dels protocols que van anunciar en roda de premsa. Gràcies.
Gràcies, senyor Fortuny. Senyor Vallès.
Hola, molt bona tarda a tothom. Entre els mesos de març i abril de l'any passat, aquest grup municipal, Junts per Sant Cugat, va presentar més de 150 propostes en època de Covid per ajudar, per col·laborar amb aquest govern a pal·liar els efectes de la Covid a la nostra ciutat. Entre aquestes més de 150 propostes, una d'elles va ser la presentació del Banc Municipal de Patrocinis, que ho vam debatre en diferents comissions especials d'aquella Covid, d'aquell mal moment que vam passar tots plegats. Ho vam parlar en profunditat amb diferents regidors que avui ens acompanyen del govern de la ciutat i el mes de juny inclús doncs, hi havia la proposta de presentar una moció per part de Junts també sobre aquest tema, el Banc Municipal de Patrocinis. Moció que es va retirar doncs, perquè el mateix govern la va acollir com una de les moltes propostes per debatre i tirar endavant. La sorpresa ha estat doncs, que aquests dies per premsa hem vist doncs, que l'Ajuntament, el govern, ha previst un programa, crec que parleu d'un programa, d'actuacions via patrocini per ajudar a les entitats. Clar, desconeixem quin tipus de programa és, no sabem si és el mateix o no és el mateix, i justament la pregunta va en aquest sentit, no? No hauria estat possible, doncs, parlar-ne, convocar-nos a una reunió per parlar-ne, justament perquè aquesta iniciativa va sortir del nostre grup municipal? I la segona pregunta és sobre el Centre Popular Andaluz. Ara fa 10 mesos que el Centre Popular Andaluz doncs, va aixecar la mà i va demanar ajuda en aquest Ajuntament i va fer la proposta doncs, que l'Ajuntament adquirís la seu per acollir-lo com un equipament municipal més. I a dia d'avui, segons la darrera comissió informativa del dia 7 de setembre, se'ns va dir que per ara encara no s'ha pogut fer la valoració econòmica de l'edifici i que, per tant, no hi ha cap decisió presa. Al Centre Popular Andaluz tampoc li consta absolutament res. A més, el Centre Popular Andaluz doncs, continua amb el conveni amb l'Ajuntament vençut. No té cap tipus de conveni i encara no ha cobrat doncs, diguéssim, les ajudes Covid.
Senyor Vallès, la pregunta, digui.
Són 2 minuts per pregunta.
No, són 2 minuts en total, senyor Vallès. La pregunta, perquè ja ha acabat el termini, la pregunta.
La pregunta és, el govern continua interessat en ajudar el Centre Popular Andaluz? Gràcies.
Bon, gràcies a vostè. 2 minuts per intervenció. Gràcies, senyor Vallès. Senyor Salarich.
Hola, bona tarda a tothom. La primera pregunta aniria en la línia de... Hem preguntat altres cops per la participació de l'Ajuntament de Sant Cugat en projectes europeus. Voldríem preguntar, ara que s'han tancat les diferents convocatòries per aquest any 21, en quins projectes liderarà l'Ajuntament i en quins participarà. Específicament, també saber si s'impulsa des de l'Ajuntament cap projecte específic de fons Next Generation, com si es fa des d'altres ajuntaments del nostre entorn. La segona pregunta seria que el mes de setembre l'actual mes és un mes actiu respecte a la potenciació des de totes les administracions públiques d'un entorn i un estil de vida més saludable. Estem en plena Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura i enllacem amb la Setmana Europea de l'Esport la setmana vinent. Hem vist activitats programades per la Setmana Europea de la Mobilitat, però voldríem saber quines activitats impulsarà l'Ajuntament de Sant Cugat per la promoció de l'esport amb motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Salarich. Senyora Fernández.
Sí, era una pregunta sobre les rates. A principi del mes de gener d'enguany van aparèixer rates en el barri de Sant Domènec, concretament en l'avinguda Graells. Sabem per diferents veïns que han estat trucant a l'Ajuntament i fins i tot han parlat amb la regidora Alba Gordó sobre aquest tema. A data d'avui, molts dels veïns no tenen constància que l'Ajuntament ja hagi fet res per resoldre el problema i, per tant, els propis veïns han hagut de contractar de forma individual empreses de plagues en els quals els ha costat més de 1.000 euros. L'empresa privada de les plagues els va dir que com no es fes res a nivell extern, és a dir, a nivell no només de les cases individuals, sinó a nivell del carrer, de la via pública, el tema no es resoldrà mai. Llavors, ens podrien explicar a nosaltres i als veïns quines accions han fet al respecte? Gràcies.
Gràcies, senyora Fernández. Senyor Brugaroles.
Bona tarda. A veure, faig referència a l'experiment o al projecte pilot d'implantar un carril bici entre les rotondes del Rotary i Gabriel Ferrater allà davant de l'Europa d'aquests dies. A veure, jo sí que crec que tothom entenem que hi ha coses que s'han de tastar, però ostres, no es pot fer en una setmana diguem que sigui menys complicada quan encara no hi ha extraescolars, no sé, avisant o en un entorn poder més pacificat, en un moment de l'any poder una mica més relaxat. Que diguem que no generi un trasbals tan important a tantes persones que utilitzen aquell vial de manera quotidiana. Jo crec que aquest govern de vegades fa aquest tipus d'actuacions que tenen un impacte molt gran amb la ciutadania i sembla de vegades que no sigui sensible al dia a dia de la gent. Vull pensar que no és així. Gràcies.
Gràcies, senyor Brugaroles. Doncs som-hi, que encara tenim temps per anar responent. Comencem, senyor Ciprián, per a senyor Gallardo, sobre el manteniment de les pistes. Jo crec que hauria d'haver per ser una diferència entre el manteniment de les pistes i el tema del soroll, Crec que està barrejant dues coses diferents, però en tot cas, senyor Gallardo.
Gràcies. Sí, és un tema que estem treballant conjuntament amb els companys també d'esports, no només el tema de neteja, que ho revisarem, i en tot cas si es detecta que això és perquè hi ha gent que segurament saltarà, és el que passa sempre, i en brutal en tota aquella zona demà mateix es netejarà, i estem treballant tot el tema de les porteries, i sí que és veritat, de posar alguna cosa que redueixi el soroll quan la pilota toca directament la part del darrere, que fa realment soroll. Ho dic perquè jo i familiars meus també evidentment sabem el que és, i per tant no sabem que molesta en aquest sentit. Ho estem treballant, fa temps que ho estem mirant, i amb els companys i amb el regidor d'esports doncs ho farem possible quan puguem, en aquest cas. Per tant, ara fem nota. Gràcies.
Gràcies, senyor Gallardo. Seguim amb aquesta pregunta sobre el Correcant de Mirasol. Senyor Simarro.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, breument dir que, com ja s'ha preguntat sobre aquest tema altres vegades, estem treballant una darrera proposta que preveiem tirar endavant, i amb els veïns més propers als habitatges, o almenys que han escenificat més molèsties al respecte, doncs ens vam reunir abans de l'estiu i vam comprometre's a una reunió de tornada on explicarem aquesta darrera i entrarem que ulterior proposta, així que en breus tindrem una solució pel Correcant de Mirasol.
Molt bé, moltes gràcies. Sí? Seguim? Senyor Ciprián, tot bé? Molt bé, senyora Fernández Jordán ha preguntat sobre aquestes, hagi avisada, no? Aquí, d'aquest cap de setmana, senyor Duc, estem al cas de la que ha passat a la hagi avisada d'aquest cap de setmana, que diria que el ja ho ha anat, no?, a comprovar com estaven els danys in situ, doncs si ens podia explicar com està i si hem de fer alguna actuació. És seu això, senyor Duc, no?
Sí, a veure, això sí. En tot cas, sí, tinc una informació molt recent. De fet, aquesta tarda m'estaven enviant els informes que s'han fet durant el dia d'avui. Es tracta d'una finca afectada, qualificada de sòl forestal, en el qual doncs va patir això, una esllavissada que ha produït doncs que una part del ferm del vial doncs quedi a l'aire, per tant en situació de risc i de perill, i en tot cas ara doncs des dels serveis jurídics hem d'acabar d'estudiar doncs donada la casuística de sòl no urbanitzable, doncs aquí correspon les actuacions que segur que s'hauran de fer per mantenir la seguretat del vial. Estem en aquest punt ara mateix.
Sí, senyora Fernández Jordán. Molt bé. Doncs l'altra pregunta que m'ha fet sobre el cribratge, en concret sobre un cas puntual, la regidora de Salut, la senyora Aristoi, li contesta.
Doncs certament és que no teníem constància d'aquesta família concreta, així que si no li fa res després podem parlar i sí que l'han passat el contacte per veure què és el que ha fallat en aquesta connexió de dades i de resultats. D'acord? Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Aristoi. Seguim amb la pregunta del senyor Puigdomènec. Senyor Duc, com està el tema de la modificació aquesta de les zones verdes de Valldoreix i Can Cabassa?
Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, en tot cas és un tema evidentment que coneixem des del primer moment. L'anul·lació d'aquesta modificació de planejament doncs ha fet que no, d'alguna manera torni a estar en fals, no?, tot el tema de les expropiacions. El full de ruta diria que ja s'ha explicat anteriorment, en tot cas passava per fer un primer document de transcripció del planejament vigent a l'àmbit de Valldoreix, que és una feina que s'havia avançat i que estava molt al final del seu transcurs, que seria el document que ens serviria per després fer una nova modificació dins d'àmbit de Valldoreix, que tindria, entre d'altres, doncs, l'objectiu també de donar resposta, diguéssim, a tota la problemàtica de les zones verdes, intentant internalitzar al màxim això. Aquest procés, tanmateix, he de dir que qui porta la iniciativa d'aquests documents i transcripcions és l'entitat menor de Valldoreix, i en aquest cas dir doncs que això, que nosaltres estem una mica a l'expectativa i ens estem trobant doncs que des de Valldoreix no s'acaba de donar el suport necessari a nivell tècnic com per tirar endavant aquestes modificacions. En tot cas, és un tema que estem treballant amb ells, i bueno, en el moment que ho tinguem, diguéssim, doncs ho tirarem endavant. També es feia una altra pregunta, ja lligava, no?, o contesto, en relació al tema de la direcció de l'àmbit, de si això podia influir d'alguna manera no, en la tramitació. En tot cas, no té res a veure, diguéssim, és un tema també que estem treballant, els objectius segueixen sent els mateixos i la direcció de l'àmbit també és el mateix. Per tant, doncs, això, simplement que no ha d'influir de cap manera. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Sí, doncs seguim a la pregunta del senyor Rovira, a l'esllavissament també del seu dia del carrer, del camí aquest de Sant Cugat a Sabadell, que s'havien fet actuacions. Sí, senyor Gallardo, vostè, val.
Sí, és veritat que les obres les va portar el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, però la part de la pacificació d'aquell carrer ja es va comentar en el seu moment, es va publicar, que després de tant de temps tallat aquell carrer vam veure que s'utilitzava molta gent caminant i amb bicicleta i vam decidir deixar aquell carrer pacificat. Es va comunicar l'únic veí que entrava i en sortia, ja estava d'acord, ho va veure d'una manera correcta i veiem a dia d'avui que aquell carrer serà per vianants i bicicletes a dia d'avui.
Molt bé. Molt bé, gràcies, senyor Gallardo. Sí, senyor Rovira. Val. Si no hi ha res més, seguim. La senyora Casat ha preguntat sobre l'inici de curs i el tema de les obres. Senyora Gorina, regidora.
Hola, de nou. Bé, les obres previstes per l'estiu s'han fet totes. Les que estaven previstes per l'estiu s'han fet totes. Altra cosa és que hi ha altres obres que no tenen una data fixa i que es faran en el moment oportú, o bé les obres que van arribant, les demandes que van arribant i que anem parlant contínuament amb serveis urbans per veure en quin moment es poden fer. És a dir, hi ha un sistema que els centres educatius manifesten doncs, la seva problemàtica o el que demanarien i anem resolent, tot l'any escolar, tot el curs escolar. I a més tenim una comissió de diferents regidories on treballem específicament el tema de patis escolars, també per les millores d'aquests. És a dir, estiu fet tot, queda pendent com a obra així que tenim ganes ja de que s'acabi, és la tanca de l'escola Turó de Can Mates, que en el moment, Urbanisme ens va dient que en el moment que estigui a punt, i això ho he anat parlant amb la direcció del centre contínuament, doncs es farà, però no era una obra d'estiu o de primavera, era una obra que en el moment que es pugui es farà. I les altres, doncs com sempre, anem rebent demandes i anem gestionant juntament amb serveis urbans o amb parcs i jardins. Gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. I respecte a l'altra pregunta de la senyora Casat sobre la presència de policia local a les escoles, el regidor, senyor Carol.
Sí, tal com ho diu la senyora Casat, lògicament no tenim policies suficients per cobrir tots els col·legis, ni tampoc en protecció civil, tenint en compte, a més, que els agents cívics en aquest moment no els tenim, per tant, hauríem de cobrir els col·legis basant-se en què? Primer, en un criteri de mobilitat i de seguretat en col·legis concrets que poden formar part d'una cruïlla o d'alguna zona que pugui provocar dos problemes de mobilitat al moment de desencotxar els nens, les noies i noies. I per un altre és el criteri que es marca directament amb els centres i directament amb educació, establint un sistema de prioritats. Un sistema de prioritats dinàmic, de manera que anem fent canvis conforme els diversos col·legis ens fan arribar les seves necessitats. D'aquesta manera, amb aquest sistema dinàmic, el anem modificant. Aquest criteri s'ha marcat fa uns 6 mesos i, un cop acabada aquesta campanya, tornarem a reunir-nos amb la resta, amb tots els col·legis i instituts i tornarem un altre cop a marcar els sistemes de prioritats. D'aquesta manera, amb aquest dinamisme, doncs intentem acatar directament a les zones més complicades.
Molt bé, senyor Carol, gràcies. La senyora Paraire ha fet dues consideracions, diguéssim, que és, per una banda, l'agraïment al Jordi Torrijos i el seu reconeixement, i després també ho he lligat amb el tema de les viles florides. No sé si el regidor Gallardo vol dir alguna cosa.
Sí, ampliar aquest agraïment al conjunt de l'equip tècnic, la Joana, la Núria, la Clara i, a més a més, de tota la brigada de Parcs i Jardins, així com les diferents empreses que col·laboren, evidentment, que això sigui possible, i sobretot posar en èmfasi que és la millor qualificació que obtenim en tema també d'innovació, de tecnologia i de qualitat ambiental. La qual cosa és una feina que, evidentment, no s'ha fet en 2 anys, que porta molt de temps fent-se i, per tant, ho estem acabant d'implantar i de millorar, i, per tant, doncs donar també les gràcies a totes aquelles persones que han col·laborat perquè Sant Cugat sigui el Sant Cugat que és avui dia en aquest sentit, tecnologia, innovació i qualitat ambiental. Gràcies.
Sí, senyora Paraire.
Sí,
Sí, sí, jo en la meva intervenció, per si no ha quedat clar, evidentment li agraïm en aquest cas en el Jordi Torrijos que es jubilava, però m'ha semblat o volia deixar clar la intervenció també tot el reconeixement a l'equip, que ara continuava i que porta tants anys deixant-se la pell per aquesta ciutat, la Joana, la Núria i la, tota la brigada de la Clara i tota la brigada de Parcs i Jardins. Gràcies.
Sí que ha quedat clar, senyora Paraire, I jo també li vull afegir que amb el Jordi Torrijos, així com amb la resta de treballadors i treballadores d'aquesta casa, el dia doncs, que ja no, jubilen i per tant deixen el seu lloc de feina, doncs, també se'ls fa un reconeixement per part d'alcaldia, amb tot també amb els seus companys i amb els tinents d'alcaldia o els regidors corresponents, també no, una mica també en aquesta línia de reconeixement. Per tant, és evident que el reconeixement és per part de tothom en aquest Ajuntament i també gràcies per fer-ho arribar. Molt bé, doncs seguim. La senyora Fortuny deia, parlava del projecte de Viles Florides, crec que ha quedat clar el compromís per part del regidor, no sé si vol afegir alguna cosa, no? I la segona pregunta, això no era una pregunta, era un prec o el que sigui, i així, la segona sí que era una pregunta, al senyor Duc, com està el pla de xoc de les llicències?
Gràcies, alcaldessa. Bueno, primer que res, compartir, diguéssim, l'interès, diguéssim, per solucionar el tema de les llicències. Evidentment, com ja sabeu, és un tema que ens preocupa moltíssim, que portem treballant des del mateix dia, des del primer dia, i que un fruit d'això, doncs, precisament va ser el pla de millora de les llicències que estem tirant endavant. En tot cas, des del juliol, no?, que també va sortir el tema en el ple, explicar que s'han fet diverses coses. La primera és aprovar el nou organigrama de l'àmbit que d'alguna manera reestructura tot, també tota l'àrea de llicències, I això vol dir doncs, també la incorporació de nous arquitectes que s'ha fet a partir del setembre i entre d'altres doncs, ja disposem d'una nova cap de servei de llicències, val? A part d'un primer reforç i consolidació de l'equip que ja hi havia, El mateix juliol també es va aprovar en el pressupost els diners necessaris per tirar endavant el programa temporal que com recordem havia d'incorporar dins del servei de llicències 5 arquitectes nous, 2 auxiliars administratius i un enginyer també de processos, A part dels reforços que indirectament doncs, es fan en els diferents serveis d'urbanisme per tal de millorar, entre d'altres, per exemple, la informació urbanística. Tot això s'està tirant endavant. I en tot cas sí que avui segurament no és el moment, no tenim aquí totes les dades a punt, diguéssim, per respondre amb exactitud doncs, quin és l'estat actual del tràmit de llicències, En tot cas estem ja començant a estabilitzar la situació i entenem que amb el nou programa doncs, definitivament donarem la volta a la situació, i en tot cas m'emplaço a la propera comissió informativa doncs, per si cal doncs, acabar de donar més detalls sobre el tema. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Senyora Fortuny, un minut.
No, més breu encara. Entenc que el senyor Duc en comissió informativa ens respondrà de quins són els terminis actualitzats en relació a aquest pla de millora que estan implantant, en comissió informativa. Gràcies.
Que sí, que dic que a la comissió informativa respondrem dels terminis i de la resta de dubtes que puguin sorgir sobre el tema. Gràcies.
Molt bé. El senyor Vallès ha preguntat sobre el tema dels patrocinis. Senyora Vila.
Sí, senyor Vallès, bueno, li respondré jo bàsicament perquè és un projecte que nosaltres ja teníem contemplat. De fet, quan vostès van presentar aquesta moció, nosaltres ja els hi vam contestar que ja ho teníem contemplat dins del pla director d'Economia Social de l'Ajuntament. Per tant, és un projecte en el que creiem, és un projecte que a més vull agrair a totes les àrees implicades, a esports, a ciutadania, a cultura, a l'àrea també social, perquè s'han implicat de valent, sobretot els equips tècnics. És un projecte, el vam explicar a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i després també al Consell de Cultura se'ls va enviar, que em sembla que vostès també en formen part, tota la informació. Bàsicament doncs l'objectiu és donar suport per elaborar aquest dossier de patrocinis i fomentar doncs, aquesta col·laboració entre les entitats i les empreses per generar models de patrocini que també generin valor econòmic i social a la ciutat. També creiem que era un projecte, i més després de la pandèmia, doncs, era urgent de tirar endavant, per tant, doncs, és una de les nostres prioritats. Ara s'ha fet ja una sessió informativa, que la veritat és que va tenir doncs, molt èxit, es van omplir totes les places, i ara, demà mateix, a les 6, aprofito també per dir-ho, a les 6:30 de la tarda a la Casa de Cultura, tornem a fer una altra sessió informativa per les entitats, que em consta que també doncs, moltes entitats s'han mostrat interessades i s'han apuntat, i a partir d'aquí es farà tota una sèrie, un itinerari, es farà tota una sèrie de formacions i doncs, en definitiva al final és per elaborar aquest dossier de patrocinis, i després una segona fase serà acompanyar doncs, també a les entitats a que hi hagi doncs, aquesta col·laboració amb les empreses del municipi. Per tant, ja els anirem informant, ja ho vaig fer jo a l'anterior comissió informativa i al Consell de Cultura doncs, també se li va passar la informació, i en tot cas ja els anirem informant de totes les passes que anem seguint i de quina és la valoració tècnica i política que en fem al respecte. Gràcies.
Molt bé, senyora Vila, sobre el tema del CPA, el tinent d'alcaldia, el senyor Soler.
Perdó, puc contestar?
Si s'espera un segon i fa la intervenció al final per si hi hagués també algun altre tema de la següent pregunta, eh?
Ràpidament sobre el CPA, estan fetes les valoracions inicials, hi ha un tema de criteris del que és la divisió horitzontal per demanda de la pròpia Junta del CPA en aquest cas. Com saben, l'expedient està incoat i com saben no és un procediment ràpid, és a dir, segueix un altre procediment que la compra de pisos de manera immediata com s'està fent per part de Promus en aquest sentit. Vostè parlava del conveni, el conveni està caducat, per tant hauríem de veure quina és la relació que hem d'establir també amb aquesta qüestió. Amb la coordinació general i l'àrea de presidència tindrem una reunió properament per exposar totes aquestes qüestions, i respecte a la pregunta, el govern està interessat en el que és l'equipament, no en ajudar concretament a una entitat, sinó en qüestió de l'equipament en davant d'una demanda, com s'ha fet amb altres qüestions, o com es va fer amb Torre Negra, davant de la demanda d'uns propietaris per l'adquisició d'un immoble. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Vallès.
Sí, breument. Només dir que, si recorden, nosaltres vam retirar la moció perquè l'objectiu era treballar-la govern i oposició. Jo crec que inclús Ciutadans també estava d'acord. En qualsevol cas, si finalment doncs, es tira una iniciativa com aquesta per beneficiar i ajudar les entitats, doncs ens donem per satisfets. Sobre el tema del CPA, el que m'ha sorprès és el que acaba de dir, l'últim que ha dit, que el govern està interessat en aquest equipament, però en ajudar l'entitat no. Això és el que he entès, És així o no?
El govern està interessat en tota l'operació.
Crec que ja ho vam explicar en el seu moment, i simplement si es tarda per aquests terminis que estava dient el senyor Soler, com la compra de Torre Negra, quan compres un immoble d'aquestes característiques no es fa d'un dia per l'altre, per tant estem fent la tramitació del procediment amb tota la normalitat que correspon. I per tant doncs, esperem que en breu puguem tirar-ho endavant. Molt bé, senyor Vallès, gràcies. El senyor Salarich preguntava sobre els projectes europeus. Senyor Soler, no sé si li respon aquí o però vol fer la comissió.
Sí, no, és que jo crec que ha dit una cosa que no és certa. Diu, ara que s'han acabat les convocatòries, no s'han acabat. Aquesta setmana mateix s'ha presentat precisament una convocatòria Next Generation lligat a l'àmbit del comerç, i d'aquí fins al desembre continuaran sortint convocatòries. Nosaltres estem fent una recopilació de totes les convocatòries que s'estan fent i allò que té interès a l'Ajuntament per fer-ho, i segurament, molt breument, farem algun tipus d'explicació al respecte, i segurament ens quedarem curts perquè fins a final d'any encara poden sortir, perquè com vostès saben el calendari és que fins al 2023 es podran licitar i fins al 2025 es podran executar. Per tant, no està tancat el termini, estem fent tota aquesta inversió en termes de sostenibilitat, en termes de mobilitat, en termes de promoció econòmica, és a dir, en temes de la lluita contra la crisi que se'ns ve, i tots els projectes, allò que es pugui acollir l'Ajuntament de Sant Cugat en solitari o amb altres organitzacions o altres administracions, així ho farem.
De fet, això del Next Generation fa molt temps que en parlem, però encara li queda molt recorregut, i per tant doncs, estem absolutament, com explicava el senyor Soler, en termini. Senyor Salarich, gràcies. Respecte al tema de les activitats aquestes de la Setmana de l'Esport, senyor Carol, no sé si li respondran.
Sí, bueno, molt breument. Nosaltres, com a equip de govern, som partidaris de la promoció de l'esport per la manera sistemàtica. De fer-ho estem promocionant des de la regidoria, amb visites directes a cadascuna de les entitats i fins i tot la pràctica directa de l'esport a l'hora de promocionar les nostres bases, que seria l'esport femení, l'esport veterà i l'esport també de caràcter infantil i juvenil. Això no és clau, lògicament, doncs, que l'existència d'aquesta Setmana Europea de l'Esport, que si no equivoco és el 23 al 30 de setembre, puguin afegir-nos alguna de les... del que pugui impulsar, per exemple, la Secretaria General de l'Esport, que va actualitzant les seves accions d'impulsar el tema de l'esport. També nosaltres hem sigut partidaris d'incloure l'esport a les diverses festes majors i també, degut a la proximitat de la Festa Major de Volpelleres amb aquesta Setmana Europea de l'Esport, doncs el diumenge pel matí va haver-hi una demostració de diversos esports que vaig poder comprovar en directe, com seria doncs, el hoquei, el pàdel, el bàsquet, el futbol sala i també el fitness. En aquest cas promocionant-ho en un barri que té una quantitat de gent jove important i que a més doncs, comença l'obertura de nous gimnasos i centres esportius privats. Igualment nosaltres ja vam comunicar a les entitats si volien col·laborar en aquesta Setmana de l'Esport i també ho estem comentant amb Eurofitness, per tant també suposo que en breu podrem comentar algun acte concret en aquesta Setmana Europea de l'Esport. Gràcies.
Molt bé, gràcies, regidor. Senyor Salaric, breument, sí?
Sí, jo em referia a la convocatòria del 2021, als projectes que s'hi ha presentat a l'Ajuntament el 2021, encara que hi hagi algun que estigui acabat de
tancar. Del Next Generation, vol dir vostè?
I dels altres projectes europeus.
Sí, sí, sí. Estem parlant d'això, jo crec que ha quedat clar que el senyor Soler passarà una relació.
Si ho poguéssim fer d'allò.
Sí, quan ho tinguem concretat.
Respecte a la Setmana Europea de l'Esport, ho hem preguntat perquè a la Generalitat no consta l'Ajuntament de Sant Cugat. Aleshores, era per això que els he preguntat, no? Perquè bé, no veiem participació activa de l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest tema específic.
Bé, en tot cas,
no en tot el que pugui fer l'Ajuntament a l'àmbit intern.
En tot cas, si li hem de fer alguna resposta més concreta, ja ho mirem. Molt bé. La senyora Fernández ha parlat del tema de les rates. Senyora Gordó.
No, breument. Mirem el detall d'aquella actuació, sí que vam ser a sobre. En tot cas, sí que explicar que és un procediment habitual, no? Que si, malgrat que hi hagi una problemàtica de plagues o de rates en un lloc concret, sí que és veritat que quan aquestes rates entren en terreny privat, sí que acaben sent els privats qui també han de fer aquesta aportació i qui han d'encarregar-se també de gestionar la plaga en el seu terreny. Per tant, nosaltres donarem el detall exacte, ho buscarem de cada comissió informativa, però que sàpiguen que això sí que acaba sent un procediment habitual. Merci.
Molt bé, senyora Gordó. I finalment, al senyor Brugarales, senyor Gallardo, la seva pregunta, i així ja anem directament a l'audiència pública i acabem el ple. Endavant.
Sí, respecte a aquesta setmana, evidentment s'ha fet aquesta setmana perquè la Setmana de Mobilitat Sostenible, en aquest cas, allà hi ha un conflicte a la vorera entre vianants i bicicletes i hem volgut veure si allò funcionava o no. En funció de les que valorem durant aquesta setmana, traurem les conclusions i si ha funcionat, ha funcionat, i si no ha funcionat serem els primers a rectificar-ho i no tornar-ho a fer. La voluntat, evidentment, és provar, igual que es va fer la prova. La mobilitat tothom és expert, és com el futbol, des de casa tothom és expert i tothom opina. Després va fer la prova pilot, que no critico en absolut, de l'hipòdrom en aquell moment, també es valia un caos que no vegis, no ho critico perquè s'ha de fer i s'ha de provar si funciona o no funciona, però en aquest cas en temes de mobilitat moltes vegades hem d'estar a sobre i saber què és el que costa i l'opinió pública en aquest cas, com vostès saben durant molts anys, en temes de mobilitat no són massa justes.
Molt bé, senyor Gallardo, gràcies. Sí, certament costa, els canvis en aquest sentit costen molt i es tracta d'anar mirant quina és la millor opció. Molt bé, doncs escolteu, ho deixem aquí, donem per finalitzat el ple d'avui i ara iniciem l'audiència pública, perdonin el retard, però ens ha semblat que teníem just el temps per acabar-ho i per tant, doncs moltes gràcies, secretari.